Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El Tribunal Suprem ha començat aquesta setmana un dels judicis més transcendents de l'any i a la vegada més esperpèntics. Al banc dels acusats hi seuen l'exministre José Luis Ábalos, la seva mà dreta Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama. S'enfronten a 30 anys de presó per corrupció en l'adquisició de mascaretes durant la pandèmia. Un episodi negre en què van morir més de 100.000 espanyols. La declaració d'aquest dimarts i d'aquest dimecres han servit per determinar que no es tracta d'una trama elaborada d'enginyeria financera ni d'una sofisticada xarxa de blanqueig de capitals. Al contrari, de moment tot sembla bastant més simple, bastant més brut i bastant més barroer. Seguir el judici és com posar-se al davant d'un retrat de l'Espanya de Torrente, només que, en lloc de la pel·lícula satírica, es tracta de la realitat. L'Espanya de Petitrot, portada al cor de la gestió de les institucions. Les declaracions de testimonis i acusats desprenen la ferum de colònia barata. Xoquen frontalment amb allò que tenim el dret d'esperar dels servidors públics. Situem-nos en la pandèmia, a l'inici d'aquesta pandèmia. El país sencer estava confinat i el nombre de morts es multiplicava cada dia. Mentrestant, al Ministeri de Transports s'adjudicaven contractes milionaris a canvi de treure'n profit. I com es pagaven presumptament els favors? Doncs amb sobresous de 10.000 euros en metàl·lic abonats en sobres als bars de prop del Ministeri. L'exparella d'Ábalos ha confirmat sota jurament que la trama li pagava el lloguer d'un pis a Madrid. També s'han llegit els correus que donen fe de la compra de mobles d'un xalet a Cádiz, comprats per una empresa pantalla al servei de José Luis Ábalos. Això només és el començament, perquè en les pròximes sessions s'hi afegiran també detalls sobre festes, prostitutes, tot això pagat amb diner negre provinent d'aquesta adjudicació pública de contractes de mascaretes. Per tant, la vergonya anirà a més, sense aturador. Realment com si fos, com dèiem, una pel·lícula de Santiago Segura. Però resulta que això és la realitat. I el calendari judicial ha volgut que aquest escàndol coincideixi també amb el judici del cas Kitchen, a l'Audiència Nacional. S'hi jutja l'ús de les institucions per aniquilar adversaris durant l'etapa del govern del Partit Popular. No cal triar entre una corrupció i l'altra. Totes dues són el mateix. Una manera vergonyosa de saquejar i corrompre la confiança de la ciutadania en els seus governants i les seves institucions. El dany de totes aquestes actuacions delictives va més enllà del perjudici econòmic. El perill és la normalització d'aquesta corrupció, a força de conviure-hi i caure també en el tots són iguals que proposa l'extrema dreta. El perill també és que acabem normalitzant una manera de fer que només hauria d'existir als cinemes. I el drama és que comencem a creure que Torrente no és una sàtira de ficció, sinó que és el reflex més cru d'una realitat de la política espanyola. És exactament això el que vol l'extrema dreta. Però no hem de defallir. No ens ho podem permetre. No podem resignar-nos al fet que les institucions es converteixin en el refugi de la caspa i de la mediocritat. Ni la política pot ser el botí del qual gaudeix una colla d'aprofitats, ni nosaltres, els ciutadans, podem resignar a pagar la festa i a deixar de confiar en l'eina que ens transforma. La política. La bona política.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dijous 9 d'abril de 2026. Déu-n'hi-do amb quines temperatures més altes que hem començat avui al dia. A Molló, el Ripollès, tenen 12 graus, 10 graus a Lleida, 19 a l'Observatori Fabra de Barcelona, en canvi n'hi ha 13 al centre de la ciutat. I avui es preveu que la temperatura a la costa quedi frenada, més o menys com aquests últims dies. Segurament no passaran dels 20 graus. I, en canvi, a l'interior tindrem valors gairebé estiuencs, amb xifres que poden arribar entre els 27 i 30 graus a moltes zones, per exemple, de Ponent, de l'interior de l'Ebre, el Bages o a l'interior de les comarques de Girona. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims, a un banc de boira molt puntual que podria formar-se arran de costa. I de cara al cap de setmana es preveuen canvis. Dissabte amb més núvols, diumenge amb pluja i una baixada important de la temperatura.
Ara són les 8:05 i d'aquí a pocs minuts entrevistarem en aquest programa el líder d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián. Serà hores abans que de l'acte Irene Montero on tornarà a plantejar la seva idea d'una candidatura d'esquerres. I parlarem també a l'Àgora amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jordi Mir i Jofre Llombart. I una paraula que repeteix avui en diaris de tot el món. Fràgil. És l'adjectiu que diaris com el New York Times, The Guardian, Le Figaro, El Periódico, entre molts altres, utilitzen per definir les primeres 24 hores de l'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran. El Líban ha viscut la pitjor jornada d'atacs d'aquesta guerra. Es parla de més de 200 morts. Ara fa uns minuts ens ho explicava, de fet, en aquest programa, la periodista Andrea López Tomás, que és corresponsal del periòdico Beirut.
El que va passar ahir és algo excepcional, no té precedents. És en zones densament poblades on la gent estava fent la seva vida normal, on hi ha aquesta sensació de que no hi ha cap lloc segur en tot el país.
L'Iran insisteix que l'acord incluïa aturar els atacs al Líban, però la Casa Blanca ho ha qüestionat. I Israel insisteix que, des d'un primer moment, ja va dir que continuaria atacant el sud del Líban, des d'on diuen que Hezbollah ha atacat el seu territori. És el primer ministre del Pakistan, que ha fet de mediador en aquesta guerra i que insisteix que el Líban sí que estava inclòs en aquest alto al foc. Aquesta és, de moment, una de les grans esquerdes en l'alto al foc. L'altra és l'estret d'Hormuz. Saber si es reobre o no. El trànsit no s'hi ha normalitzat, però a les últimes hores l'Iran afirma haver facilitat un mapa perquè els vaixells esquivin les mines que hi ha col·locades. Anem en directe cap a l'Iran. Enviat especial Sergi Roca, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Abans de res, com ha anat la nit d'avui?
Doncs no ens consten atacs, i això ja és notícia, perquè feia dies que no hi teníem una nit completa sense atacs, demostrant que ara mateix és l'únic punt que es compleix d'aquest alto el foc tan precari, deies fràgil, jo diria molt precari. Només ha estat interromput en algun moment pels fidels del règim que es passegen cada nit per demostrar a tothom que el poder continua intacte. Ho fan amb furgonetes, amb banderes, altaveus amb música i proclames antiamericanes i israelianes.
Anem a repassar, Sergi, aquestes dues esquerdes que ara dèiem. La primera és els atacs al Líban. Tu has anat a mobilitzacions on part dels iranians utilitzen aquests atacs com a argument per demanar seguir amb la guerra.
Sí, està augmentant la pressió de l'ala més dura del règim perquè reprengui els atacs contra Israel. Les autoritats s'hi resisteixen perquè voldria dir tornar a rebre bombardejos de forma immediata, veient que Trump no pensa retirar les tropes de la regió i veient també com Israel de seguida ataca. Hi ha veus com la del president del Parlament, una figura de pes com és Mohamed Bagher Ghalibaf, que diu directament que ja s'estan violant tres punts de l'acord, el principal, aquesta treva que inclou al Líban, segons ells, i ahir va quedar clar que Israel això no només no contempla, sinó que allà ha premut l'accelerador militar, i com dius, és minoritari, però hi ha ciutadans que volen que els atacs es reprenguin. Ho vam constatar ahir a la nit en un acte pro-règim en memòria d'un dels alts càrrecs assassinats pels bombardejos, que es va convertir en un acte de suport parcialment a Hezbollah. A la plaça de la Revolució, a més de retrats dels Khomeini, pare i fill, moltes banderes grogues de la milícia xiïta libanesa, partidaris de reprendre els atacs, i altres com l'Ali, més continguts, però conscient que tot penja d'un fil.
És clar que ens sentim guanyadors, però encara no celebrem la victòria pel dol que tenim pel nostre líder. No confiem ni en Israel ni en els Estats Units. No som optimistes amb l'alto al foc. Els nostres coratjosos militars estan amb l'arma llesta i esperant l'ordre del líder.
Avui els més fidels del règim tornen a sortir al carrer aquest matí en un últim homenatge al líder suprem mort fa just 40 dies, tancant així el dol per Khamenei.
I la segona esquerda que dèiem, Sergi, és l'estret d'Hormuz. L'Iran està alimentant la confusió sobre si el reobre o no.
Sí, perquè aparentment és el principal punt que poden aportar, que interessa a gran part del món, i que és que reobri, no? Però sap perfectament, l'Iran sap perfectament que ha de continuar jugant les seves cartes al límit, i aquesta confusió sobre el tancament ja li va bé, o sobre la reobertura, més aviat, ja li va bé. Una bona metàfora de tot plegat és la lona gegana, que és d'aquestes que col·loquen a les principals places de Teheran, que segur que heu vist repetidament, i que des de fa uns dies presideix aquesta plaça on érem ahir, la plaça de la Revolució, i on es veuen militars iranians pescant amb xarxa avions dels Estats Units dins de l'aigua, i la frase "l'estret d'Hormuz continuarà tancat". Serà així? Quedarà caducada i hauran de renovar la lona? O potser la podran tenir molt de temps més? Això ja ho veurem. El que queda clar és que tenen la clau de pas d'aquest punt tan estratègic i no cediran fàcilment perquè tot torni a fluir com abans.
És des de Teheran, Sergi Roca, amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez. Una abraçada, Sergi, gràcies.
Gràcies, igualment.
Tot plegat després que el mateix exèrcit israelí admetés que l'atac al Líban ha estat el més important des que va començar la guerra. Assegura que els seus objectius van ser més de 100 bases de Hezbollah. Corresponsal a Orient Mitjà, Jordi Brascó.
Que el dia que Israel dués a terme l'atac més fort sobre Hezbollah de tota la guerra fos precisament el primer dia de l'alto al foc no és casualitat. Netanyahu sap que atacant el Líban força el règim iranià o bé a mirar a una altra banda o a actuar militarment. Qualsevol de les dues opcions li serveix.
Encara tenim objectius per assolir i els aconseguirem o bé mitjançant un acord o bé reprenent la lluita, perquè estem preparats per tornar a lluitar. Tenim el dit al gallet.
De moment, la previsió d'Israel és la d'aixecar totes les restriccions provocades pels míssils iranians, menys a la zona nord del país, la que toca amb el Líban, on es dona per fet que el conflicte amb Hezbollah continua. Des de Man, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
I a les últimes hores, l'administració de Donald Trump ha seguit amb la línia dels missatges contradictoris. Aquesta nit, Trump ha promès atacs encara més durs si l'Iran no compleix els seus objectius. Això poc abans que demà passat arrenquin les negociacions formals entre Washington i Teheran. Washington, Oriol Serra.
El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, preveu que les dues pròximes setmanes serviran per assolir un acord final entre els Estats Units i l'Iran gràcies a les negociacions que ell mateix liderarà. Vance, que ha descrit la situació actual com una treva fràgil, també ha advertit que fins ara l'Iran ha enviat fins a 3 versions de la seva proposta de pau i que la primera d'elles ni tan sols s'ha pogut analitzar seriosament perquè està redactada amb l'ajuda de la intel·ligència artificial. Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran arrencaran aquest dissabte a Islamabad, al Pakistan. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui el Wall Street Journal destaca que alguns dels aliats més pròxims de Donald Trump qüestionen els missatges que ha donat fins ara el president. Segons el diari, molts veuen que ha cantat victòria de manera prematura. Sobre això afegim-hi el comentari de l'excorresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, Xavier Vilà.
Trump s'ha acorralat a si mateix en la seva guerra impulsiva contra l'Iran. Ha lesionat encara més la seva credibilitat en desencadenar un joc frenètic d'endevinalles global sobre la possible fi d'una civilització que desconeix i que no entén. I tot per capitular en un trist nou episodi de la saga Taco. Ja ho sabeu, el Trump always chicken out. Trump sempre s'arronsa que tant l'irrita. Els adults a la taula de joc no li han comprat el farol de l'aniquilació total, perquè ningú estava disposat a rescatar-lo del desastre global de la seva guerra. Tot i això, les amenaces continuaran, però ara Trump jugarà amb les cartes marcades.
I el que cada dia queda més clar és que la factura d'aquesta guerra la pagarem. I que ho farem, a més, durant bastant de temps. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I ara ho ha avisat directament al Fons Monetari Internacional.
Textualment, tots els camins condueixen cap a la inflació, diu el FMI, perquè doncs, el món tindrà menys petroli i menys gas durant un temps fins que tot es normalitzi. En això hi ha una dada interessant. Qatar Energy, que és la companyia estatal de petroli i gas del Qatar, ha activat una clàusula que tenen els contractes amb els seus clients, com Itàlia o Bèlgica, per reduir els seus compromisos. En aquesta clàusula, el que ha argumentat Qatar Energy és que preveu menys entregues de l'habitual entre 3 i 5 anys a partir d'ara mateix.
Com dèiem abans, no se sap quan es podrà restablir el trànsit per l'estret d'Hormuz.
I en quines condicions, sobretot? En la proposta d'acord de l'Iran hi ha cobrat 2 milions de dòlars als vaixells que hi passin. El Financial Times publica avui que l'Iran ja els està demanant, als vaixells que volen passar per l'estret d'Hormuz, pagaments en criptomonedes.
Baroi tanji Hormuz be tasvib berasun.
I aquest és el viceportaveu del Parlament iranià anunciant una iniciativa a la cambra, al Parlament de l'Iran, que planteja controlar l'estret quan acabi aquesta guerra, cosa que, evidentment, no passava abans. En teoria, el dret marítim diu que tothom pot passar per les vies de navegació internacional, com és Hormuz, però això ho diu una convenció de Nacions Unides que l'Iran no ha ratificat.
I avui La patronal turística Excel Tour fa pública una anàlisi de com aquesta inestabilitat està afectant també el sector turístic espanyol.
Sí, veurem què diu. Ja ho vam explicar aquí al matí de Catalunya Ràdio. La guerra està encarint bitllets d'avió. A més, està allargant algunes rutes, perquè hi ha alguns espais aeris tancats, i fa que algunes destinacions pateixin. Per exemple, es calcula que l'Orient Mitjà està perdent 600 milions de dòlars cada dia en turistes. Ara bé, Espanya se'n podria beneficiar, perquè alguns experts diuen que seria el pla B segur per alguns visitants.
I avui el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, compareix al Congrés per explicar la posició d'Espanya davant la guerra a l'Orient Mitjà.
Serà després d'un altre incident en Israel. El govern de Pedro Sánchez ha demanat explicacions al govern de Benjamin Netanyahu per la detenció d'un casc blau al Líban. És un soldat espanyol que forma part de la missió internacional i que les forces israelianes van retenir durant una hora.
Aquest és un dels temes del dia. L'altre té un nom, és Gabriel Rufián.
Intentemos hacer algo diferente. Yo que quiero ganar provincia a provincia escaños a Vox.
Avui parlarem al matí de Catalunya Ràdio, unes hores abans que torni a defensar la seva proposta d'una candidatura unitària d'esquerres a les pròximes eleccions espanyoles. Després de presentar la idea a Madrid, avui ho farà a Barcelona en un acte amb Irene Montero. La direcció d'Esquerra continua rebutjant aquesta idea. Marta Corbalán.
Tot i la gran expectació que aixeca l'acte, no hi anirà ni el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ni la seva número 2, Elisenda Alemany. Dues absències rellevants per deixar clar que la direcció del partit no comparteix l'estratègia del seu cap de files a Madrid. El màxim representant que hi enviarà Esquerra és el secretari general adjunt, Oriol López. Tot i que la seva proposta no acaba de quallar, Rufián no es dona per vençut i avui insistirà que cal un front comú de les esquerres per optimitzar vots i plantar cara a l'extrema dreta.
¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio?
Entre els partits interpel·lats per Rufián, avui aniran a l'acte una representació dels Comuns i de Podem. Marta Corbalán, pel matí de Catalunya Ràdio.
Insistim que la idea de Rufián no té el suport del seu partit.
Jo respecto totes les opinions de tothom i les opinions personals de tothom, només faltaria, i entenc el concepte de llibertat de consciència i el defenso amb entusiasme. Al mateix temps, suposo que està clar que jo sóc d'Esquerra Republicana, que la meva mare i el meu pare van votar tota la vida Esquerra Republicana, i els meus avis també, i els meus besavis també, perquè Esquerra Republicana té 95 anys d'història.
Així ens ho deia Oriol Junqueras, el president d'Esquerra, al matí de Catalunya Ràdio fa unes setmanes. Dit això, però, què diuen els altres partits a l'esquerra del PSOE? Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Doncs la idea de Rufián tampoc encaixa de moment a la resta d'esquerres espanyoles que fa temps que s'organitzen a banda per reeditar una versió 2.0 de Sumar. Un projecte encara sense líder després del pas al costat de Yolanda Díaz i que no aconsegueix arrossegar Podem al seu front, que a diferència de 2023 segueix anant per lliure. El PSOE frisa també perquè l'espai s'endreci, s'unifiqui per ser forts i plantar cara a PP i Vox. Òscar Puente, ministre.
Les deseo el mayor éxito en esa operación, que se pongan de acuerdo.
I a això s'hi afegeix les enquestes, el CIS i també d'altres, que situen Rufián com el líder millor valorat. I això ho saben aquests partits d'esquerres a l'esquerra del PSOE, que no tanquen del tot la porta a Rufián si decideix deixar Esquerra i sumar-se al seu projecte.
Aquesta idea té per això algun precedent europeu, Frederic?
Bàsicament un, que és a França. El 2024, abans de les últimes eleccions presidencials, es va crear el nou Front Popular, una candidatura que agrupava el Partit Socialista, en aquest cas, els ecologistes, el Partit Comunista Francès i la França Insubmís, la que seria l'equivalent francès de Podem. A les eleccions va funcionar, va ser la candidatura més votada a la segona volta, però després van sortir molt de pressa les esquerdes. No van poder pactar un govern, no se'ls va encarregar que governessin, no han pogut pactar una unitat a l'Assemblea Nacional i a les últimes eleccions municipals el Partit Socialista es va desmarcar de la França Insubmisa, tot i que a nivell local va permetre alguns pactes. Ara se'n torna a parlar de si podria viable un nou pacte en aquestes característiques, però es creu que és molt, molt, molt complicat.
Avui en parlarem amb el mateix Gabriel Rufián a partir de les 9 a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio. De moment, per això, afegim-hi el punt de vista de la periodista del periòdico, Sara González.
No queda clar si el que avui veurem a l'auditori de la Pompeu Fabra és la representació d'una ficció de dirigents amb interessos particulars o l'embrió d'alguna cosa més. El que sí és evident és que el vot a l'extrema dreta creix i que l'electorat d'esquerres necessita quelcom més que la por per mobilitzar-se. El concepte de front o confluències, si vol triomfar, ha de ser un projecte col·lectiu, on la generositat s'imposi a les individualitats i amb una proposta que no sigui només reactiva, sinó transformadora de la realitat precària de bona part dels votants. Això implica anar molt més enllà de lideratges mediàtics que agiten el debat.
I tot això l'endemà d'un mal resultat pel Barça al Camp Nou. Ara ho expliquem.
De repostar a recarregar, de 8 hores a 5. Del mapa
a... d'escoltar-me a mi cada 500 metres.
De conduir a viatjar.
El canvi és bo. Nous motors, nous dissenys i nou Citroën C5 Aircross des de 26.790 euros finançat amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 11 d'abril amb un 30% de descompte en tota la drogueria i perfumeria. Acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
Perquè el 2025 l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
Quants de milions has dit?
1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Hi ha un lloc on tots els colers queden cada setmana, al mateix dia, a la mateixa hora.
Bona nit! Benvinguts a FanZone!
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el FanZone perquè passen coses, moltes coses.
FanZone, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:21, repassem els bàsics amb Sílvia Sonàs, amb Pau Forada, amb Marta Viana, amb Marc Forada, Ara García, Robert Prat. Bon dia.
Bon dia.
I Francesc Soler, bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem amb la mala nit blaugrana al Camp Nou.
Julián pica la falta, gol. Mare meva, doble càstig, però càstig dels forts.
0-2 davant d'un Atlètic de Madrid que va jugar tota la segona part contra 10 jugadors per l'expulsió de Cubarsí.
En una jugada límit del descans que va marcar el partit, en canvi, l'àrbitre va perdonar l'expulsió del matalasser Marc Pubill per agafar la pilota amb les mans en una jugada absurda. Gerard Martín, jugador del Barça.
El portero planta el balón y empieza y la juega, que ahí ya el balón está en juego y bueno, evidentemente el jugador la para con la mano porque es un poco tonta la acción, pero bueno, yo creo que desde el VAR esa acción sí que la tienen que ver.
Ampliarem avui la informació esportiva d'aquí a uns minuts i d'aquí també dues hores. Finalitzarem a partir de les 10 amb Ramon Bes, amb Laia Tudel, amb Joel Díaz i Carles Planchar. Serà l'Àgora Esportiva. I atenció a això perquè l'organització de consumidors Facua estudia portar Netflix als tribunals per les pujades de preus en les seves subscripcions. Això ho ha pogut saber Catalunya Ràdio.
Això després que la justícia italiana hagi declarat il·legals els increments entre els anys 2017 i 2024 i obligar Netflix a tornar els diners als clients.
En 2021 nosotros presentamos una denuncia ante el Ministerio de Consumo. En esa fecha el Ministerio de Consumo todavía no tenía competencia sancionadora, pero podría haberse dirigido a Netflix, podría haberla llevado a los tribunales, lo que ocurre es que parece ser que no lo hizo.
Així ho deia el secretari general de Facua, Rubén Sánchez.
I el mes que ve s'aprovarà el projecte de llei que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys.
També limitarà l'ús de la intel·ligència artificial en finalitats comercials. Al maig se sabrà també quin és el mecanisme escollit per evitar que els menors de 16 anys esquivin la prohibició. Un cop el Consell de Ministres hagi aprovat la futura llei, haurà de passar el tràmit parlamentari.
Avui el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes es tornen a reunir per parlar de l'eutanàsia.
Sobre la taula, el manual de bones pràctiques per agilitzar el procés de l'eutanàsia és una qüestió que s'ha reactivat públicament arran del cas de Noelia Castillo.
I és una de les dades de les últimes hores. 18 menors demanen ajuda cada dia per evitar el suïcidi.
La xifra forma part de l'informe anual de la Fundació Anar referent en l'ajuda a nens amb problemes greus. Destaca un increment dels menors amb conducta suïcida de més del 500% des d'abans de la pandèmia. Del miler de trucades ateses al 2019 s'ha passat a gairebé 6.500.
18 menors demanen ajuda cada dia per evitar el suïcidi. Són les 8:23. I els pares del nadó maltractat proposen portar una pulsera telemàtica.
Forma part de la seva petició perquè els deixin en llibertat provisional. Així ho destaca el periòdico. El pare també ha argumentat que és portador d'un gen vinculat a la distròfia muscular i demana un test al nadó per si aquesta podria ser la causa de les ferides. Els pares neguen ser els autors dels maltractaments.
I també, de les últimes hores... És la concentració a Barcelona per demanar la llibertat de l'home en cadira de rodes empresonat per matar un home que volia robar-lo.
Un jove va intentar arrencar-li una cadena i l'home li va clavar una navalla que tenia. Està a la presó de Brianzú. Ahir familiars i veïns en van demanar consentir amb la llibertat.
I a Lleida ha quedat vist per sentència el judici contra un home acusat d'haver abusat sexualment de la seva neta de 4 anys, Júlia Albacar.
Una de les proves que porta l'acusació és el dibuix que va fer la xiqueta on apareixen ella i el seu avi en el moment dels abusos, a més del mateix relat de la menor. Durant el judici també van comparèixer dos de les filles de l'acusat que van relatar els abusos que també van patir de petites.
Vostè le dio credibilidad a las manifestaciones.
Y además también porque yo también sufrí estos abusos.
Ahir també es va saber que l'investigat ja va ser condemnat i empresonat l'any 1971 per abusar sexualment de la seva germana petita. També està investigat el pare de la víctima i fill de l'acusat per encobrir els fets. Ell també té una causa oberta per un altre cas d'abusos sexuals. Tots dos ho han negat tot. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I encara dels tribunals, l'exrector del Vendrell serà jutjat per un tribunal eclesiàstic per un presumpte cas d'abusos a dos menors. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené.
Un dels denunciants és el regidor de l'Ajuntament de Reus, José Ruiz. El setembre passat va posar denúncia just quan aquest mossèn estava a punt de ser condemnat per un primer cas i se l'acabava de rellevar de rector del Vendrell. Ho ha publicat el diari Més Tarragona i ho ha confirmat a 3Cat Info el portaveu de l'arcabisbat de Tarragona, Òscar Bardagí.
Evidentment, en el moment que es va posar en coneixement, es van posar en contacte amb l'arcabisbat, es va entrevistar les víctimes i a partir d'aquí doncs, es va iniciar tot el procés.
L'arcabisbat va prendre mesures cautelars, com no tenir contacte amb menors, ni ser rector ni estar a prop de seminaristes. A l'espera de sentència, ara fa missa al seu poble, Torredembarra. Des del Vendrell, Montse Gené Riba, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la responsable de xarxes socials de Vox declara avui per una denúncia d'assetjament sexual contra un menor.
És Javier Esteban, que també va ser membre de l'organització juvenil Revuelta. Va abandonar el càrrec després que el diari ABC fes pública la denúncia interposada en contra per un militant que en el moment dels fets denunciats tenia 16 anys.
Encara sobre els tribunals, condemnen a 15 anys de presó la dona que va vendre la ketamina que va matar l'actor de Friends, Matthew Perry.
Era la principal acusada de la mort de l'actor, més coneguda com la reina de la ketamina. És, amb diferència, la pena més dura imposada fins ara a una persona acusada de la mort de Perry. La dona s'havia declarat culpable de 5 càrrecs.
I avui el diari El País destaca que el govern espanyol reconeix que el judici del cas Ábalos li rebenta l'agenda i que, mentre duri, no pot parlar de res positiu.
Això mentre segueix el judici centrat per ara en les suposades contractacions a dit de les exparelles de José Luis Ábalos. Una d'elles, l'ex-miss Astúries, Claudia Montes, ha reconegut que no sap si ella va aconseguir la feina com a favor. Avui declara l'empresària que va afirmar dur bosses de diners en efectiu a la seu del PSOE.
Montes, que mantenia una relació virtual amb Ábalos, afirma que l'exministre es va limitar a enviar-li una oferta de feina.
Ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado.
I diu que només va faltar a l'oficina per un conflicte laboral, moment que va aprofitar per anar a la biblioteca.
En el horario de trabajo eran todos referente a los trenes. Me quería saber todo lo que referente a los trenes.
També ha comparegut un directiu d'Adif que reconeix que Jessica, l'altra parella d'Ábalos, tenia un tracte especial. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I més coses, perquè la via del tren d'Adamuz es va trencar el dia abans del descarrilament.
L'informe preliminar de la Guàrdia Civil apunta que el sistema no va fer saltar les alarmes i que els trens hi van continuar passant fins al fatídic accident. Descarta el sabotatge, descarta un atac terrorista o la imprudència d'un dels maquinistes i diu que el sistema no estava preparat per alertar automàticament d'una fractura menor. Ara els investigadors volen saber si va fallar la prevenció.
I una previsió del dia. Avui l'exministre del Partit Popular, Jaime Mayor Oreja, presenta el llibre Una verdad incòmoda.
El presenta al Círculo Ecuestre, és el llibre on continua defensant que ETA podria estar darrere de l'11M.
I parlant també de llibres, guanyadora del Premi Aena de Narrativa, dotat amb 1 milió d'euros. És Un buen mal, de l'argentina Samantha Schevlin. Montse Camps.
La reconeguda autora argentina, amb obra traduïda a més de 40 idiomes i també adaptada al cinema, ha rebut el premi per l'inquietant recull de contes El buen mal. Samantha Schevlin va celebrar que es premiés el gènere del conte i en el seu discurs d'agraïment va posar en valor la força de la literatura en moments convulsos.
Lo que celebramos hoy, de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos, es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común, parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, peor que ponerse a leer y escribir. Vivir en un momento como este sería no ponerse a leer y escribir.
A la gala d'Aena hi van assistir nombrosos representants del món cultural i autoritats encapçalades pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Des de Barcelona, Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Una altra previsió d'avui. SEAT presenta el Cupra Raval.
És el primer vehicle elèctric que es fabricarà a la planta de Martorell. Justament a les últimes hores, l'automobilística xinesa Chery ha anunciat que el seu centre europeu de recerca serà Barcelona. En principi, se situaria a la zona franca.
I també avui, l'Artemis 2 enllesteix els preparatius per aterrar. Si tot va com està previst, serà demà, quan acabi la primera missió tripulada a la Lluna en més de 50 anys. Això mentre Rússia s'ha despenjat d'aquesta cursa espacial. I en tornant, en aquest cas, a la Terra...
Això és un detector de fums que farem que sigui obligatori instal·lar a tots els habitatges de nova construcció.
Ja ho han sentit, l'Ajuntament de Barcelona obligarà a instal·lar detectors de fum en tots els habitatges de nova construcció.
És per això que el consistori preveu modificar l'ordenança municipal de prevenció d'incendis. La mesura s'aplicarà a partir de l'any que ve i forma part del pla estratègic de bombers de la capital catalana.
I parlem també de teatre, perquè la companyia de teatre Cabo San Roque acaba d'estrenar 1366, una reinterpretació feminista i combativa del mite de Don Juan. Barcelona, Marta Vives.
Els Cabo San Roque converteixen l'escenari del Lleure de Gràcia en una vista urbana on sis músiques en comptes de pilotes es passen contradiccions i queixes. Interpreten, fusionant diversos estils, les tres àries femenines de Mozart. Elles són Anna, Elvira i Zerlina, i tantes dones a la vegada. Dones violentes que no volen callar. Els Cabo San Roque revisiten el mite de Don Giovanni, l'abusador explicat de mil maneres, que troba ressonàncies amb el catàleg de nòvies de Bad Bunny, però també amb personatges com Plácido Domingo. Laia Torrent.
És un mite modern, difícil d'assumir com a societat. Els mites moderns som els propis humans, no? I la pròpia societat qui s'ha d'encarregar de jutjar-lo.
Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb dos apunts musicals abans dels esports. El primer... God Save the Queen, la millor banda de tribut del món de Queen, actuarà al festival Sons del Món de Roses.
Per celebrar els 50 anys de Bohemian Rhapsody, el concert serà el 10 d'agost a la Ciutadella de Rodes, de Roses, i les entrades es posen a la venda aquest vespre a les 8 al web del festival. Atenent la petició dels seguidors, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat també l'aforament.
I atenció al Festival de Jazz Barcelona.
Perquè Van Morrison, Branford Marsalis o Maria Schneider s'incorpora al
jazz?
Festival. Sí, ah. Aquests noms també s'afegeixen a altres artistes que ja sabíem, com Marcus Miller, Ramon Mirabet, Andrea Motis o Marco Mezquida s'afegeixen a, com dèiem, al festival. Comença el 18 d'abril.
I ara els esports. Barça amb 10 jugadors és incapaç de guanyar l'Atlètic de Madrid, 0-2 per als madrilenys davant d'un Barça que apela la remuntada al Metropolitano.
Ho va intentar tot amb ganes, en fer amb il·lusió, amb un Lamine novament a estel·lar, però al límit de la primera part, una falta de coberts i va ser castigada amb l'expulsió. Julián Álvarez va fer un xut sensacional i el partit va girar com un mitjó, amb un Barça que es quedava amb 10 jugadors. Araujo, jugador blaugrana.
Es verdad que condicionó un poquito la jugada esa, porque al final teníamos la pelota, estamos generando ocasiones, pero no hay nada que reprochar a este equipo, no hay nada que reprochar. Lo intentamos hasta el final, no se dio el resultado que queríamos, pero bueno, vamos con todo ahí.
A la segona part, Sorloth va marcar per un Atlètic de Madrid, tancat al darrere, que va aprofitar l'única ocasió que va tenir.
I la segona acció més comentada del partit van ser les mans de Marc Pubill, que no va sancionar l'àrbitre amb expulsió penal.
És una acció tan absurda com clamorosa, que mereixia la segona groga i el penal. El porter serveix de porteria amb el peu cap a Pubill, que agafa la pilota amb la mà per tornar-la a posar en joc. Giuliano Simeone a la sala de premsa.
Tenc que és penalti i tarjeta amarilla.
No, però ahí está sacando Marc, ¿no?
La toca con la mano.
Para sacar.
La toca con la mano.
Para sacar.
No, toca con el pie el portero, Uso.
Para sacar
y luego la...
La toca ahí Marc para sacar, porque nosotros nunca sacamos con Juan. No sé si vieron el partido. Creo que nunca.
Bé, aquesta conversa dura gairebé un minut. Diàleg de sords en un Bruges Aston Villa per una acció calcada es va xiular penal. Hey girls, I'm a single man.
Don't let me slip through your head. I el Barça s'encomana ara la remuntada dimarts que ve, com dèiem, al Metropolitano.
Toca remuntada. Aquest és l'argument de Hansi Flick.
Tenim la qualitat, tenim els jugadors que poden ser decisius, que poden marcar la diferència, i hem de lluitar. I serà un altre partit com el d'avui.
També a la Champions, PSG 2, Liverpool 0.
You're gonna love this single man.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic. Caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit.
Citroën.
Condicions a Citroën.es.
012. La millor resposta.
Va tot bé?
És que una amiga meva té una hipoteca i uns préstecs que ja no pot pagar i està desesperada.
Ja ho sap, que existeix la llei de la segona oportunitat? Està pensada per a persones que no poden pagar els seus deutes, tant si són particulars com autònoms. Si s'hi acullen, poden pactar un pla de pagaments o els poden perdonar una part o la totalitat del deute.
Genial, d'aquesta manera podria tornar a començar de zero.
Ara li dic.
Més informació a justicia.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Ho veieu?
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 8:35, de seguida ens acompanyarà Gabriel Rufián a l'Àgora avui amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Jofre Llombart i Jordi Mir. El matí que arrenca pendent de... La reunió que mantenen des de 7:45 al Palau, Salvador Illa i Òscar Fuente. Redacció, Pol Foradada.
I fa una estona s'hi han incorporat el secretari d'Estat, José Antonio Santano, que recordem es va desplaçar a Catalunya durant la crisi de Rodalies a principis d'any, i la consellera Sílvia Pané, que és sobre la taula... L'estat de la xarxa Rodalies, i pràcticament és literal, perquè les imatges que ha distribuït el govern s'hi veuen Illa i Puente davant de dos grans mapes de la xarxa de trens de Catalunya.
El sindicat majoritari d'Educació USTEC i la consellera Esther Niubó també reuneixen aquest migdia per intentar reconduir les negociacions. Redacció, Marc Jurado.
Des del sindicat entenen aquesta convocatòria com un gest d'acostament, però avisen que és la seva última oportunitat per reobrir la negociació, i van amb un punt principal, convocar de manera immediata una mesa sectorial amb tots els sindicats per reprendre les conversacions, avisant que si no hi ha avenços seguiran amb les mobilitzacions. Tornen a rebutjar l'acord que el departament va tancar amb Comissions i la UGT.
I mentrestant el govern espanyol presenta una nova eina per calcular les pensions. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, què tal? Ho faran el ministre d'Economia i vicepresident Carlos Cuerpo i la ministra del RAM de Seguretat Social, Elma Said. Una eina que ha d'ajudar l'administració a projectar la despesa a llarg termini en matèria de pensions. Dit d'una altra manera, saber quan quedarà la caixa de les pensions a anys vista per assegurar que el sistema és sostenible i la prestació està assegurada.
També aquest matí, pendents d'un judici, arrenca a l'Audiència de Lleida el judici a un home acusat d'intentar matar l'exdona a cops de destral al Pont de Suert. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia. Els fets van passar el juny del 2023, quan, segons la fiscalia, l'home va anar a l'edifici on vivia la seva exparella i la va atacar amb una destral. La dona va poder salvar la vida perquè es va protegir amb el braç. La filla de 6 anys va presenciar l'agressió. Totes dues van poder fugir. L'home havia sortit de permís de cap de setmana d'un hospital on estava ingressat per problemes psiquiàtrics. La fiscalia li demana 14 anys de presó.
I també cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora destaquem els retards de l'R11. El tren de Figueres a Barcelona Sants, que havia d'arribar poc abans de les 8, va amb un endarreriment de més de 40 minuts. En la direcció inversa, de Sants cap a Figueres, també hi ha retards d'uns 10 minuts. El tren que surt de Manresa també ha arribat 3/4 d'hora tard a Lleida Pirineus, i el que surt de Salou ha arribat mitja hora tard a Tarragona.
Això pel que fa al transport públic. Pel que fa a les carreteres, Txell Garriga, bon dia.
Què tal, molt bon dia.
Quins punts vermells tenim a aquesta hora?
Doncs sobretot la C32 entre Mataró i Teià cap a Barcelona per la neteja d'un accident, i la P7 entre Sant Sadurní i pràcticament ara Martorell per la retirada també d'un vehicle.
I punts taronja.
Gairebé totes les vies des del Llobregat cap a Barcelona, també el nus de la Trinitat, però avui trams més curts, intermitents que d'altres dies, i mateixa situació a les dues rondes.
De seguida comentarem també l'estat de la guerra, una guerra entre els Estats Units i l'Iran que monopolitza l'actualitat arreu del món. Avui tota la premsa en destaca també les conseqüències d'aquesta guerra, o més ben dit, de la suposada treva. Anirem en directe cap allà amb el Sergi Roca, que es troba en aquest cas a Teheran. Però què més tindrem avui al programa? Sílvia Solanes.
Doncs a banda de
Gabriel Rufián, com comentaves. Avui també, després de la nit de Champions d'ahir, Agora Esportiva, conversarem també amb el conseller d'Esport, Berni Álvarez, i a les 11, Albert Espinós, amb el seu últim llibre, No has estat mai sol.
Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, avui tenim altes temperatures. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, exactament. Tenim valors que espereu que arribin entre els 27 i 30 graus a més llocs de l'interior que no pas ahir. Per exemple, avui podrien arribar aquestes xifres a Ponent, a l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i a l'interior de les comarques de Girona. I un dia més a la costa, la temperatura quedarà més frenada, al voltant dels 20 graus, amb algun banc de boira al litoral, el resta algunes capes de núvols prims, però vaja, en general sol a gairebé tot arreu. Sembla que es confirma el canvi de cara al cap de setmana. Els últims mapes ens confirmen que de cara a diumenge arribarà pluja, no serà una gran ploguda, però sí que pot afectar pràcticament a tot Catalunya, i també una baixada importantíssima de la temperatura. Al Pirineu el termòmetre podrà baixar uns 15 graus respecte a les xifres que estem tenint aquesta setmana.
Quan el sol pica, la butxaca creix. A Bonpreu Esclat Energia, quan surt el sol, tu hi guanyes. Ara pots acumular el 50% de l'import de l'energia que has consumit en hores solars a la teva guardiola. Contracta amb el codi Energia Solar i comença a estalviar. Consulta les tarifes i condicions a bonpreuesclat.cat/energia.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, negatius estereotipats era clixés. Avui dijous, dia dels enigmaris difícils, s'empescaria un sistema de fer llistes de béns de 10 lletres. S'empescaria un sistema de fer llistes de béns 10 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmaris abans de les 10 ben tocades.
CaixaBank Wealth Management, reconegut per Euromoney millor banca privada a Espanya i millor banca privada en gestió discrecional de carteres a Espanya.
Persones, visió i tecnologia al servei d'una gestió patrimonial única. Gràcies als nostres clients per fer-ho possible.
CaixaBank Wealth Management, valor per crear valor. Catalunya Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
Arriba la primera semifinal d'Eufòria, amb una doble expulsió.
Increïble.
I una convidada especial al jurat, la Vico. Eufòria! Eufòria, divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida? Hi ha instants en què deixes de buscar perquè ets just on vols ser. Com quan puges a l'Audi A3 Sportback i et fixes en l'acabat Blackline o en els llums Matrix LED i de sobte, tot encaixa. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Lidl és el súper número 1 en preu segons la valoració dels consumidors. Ara 6 burgers meat de porc i boví per 3,59. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, formatge mescla envellit torrat premiat pel seu gust per 3,29. T'estalvies un 20%. Lidl, val la pena.
Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans, doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
Ara mateix, sí, sí.
Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'hora del Matí de Catalunya Ràdio, la consultora i professora de Ciència Política a la Pompeu Fabra, Marta Pascal, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart i el doctor en Humanitats i expert en Moviments Socials, Jordi Mir.
I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora?
Tenim la Marta emprenyada, ho he dit així, literal, emprenyada.
Sí, que no parléssim amb ella, vull dir, bueno, no. Serà difícil...
M'hi queda mala lluna, sí.
I el
perquè has dormit poc i malament.
Sobretot malament.
I el Jofre llença un avís amistós, però un avís a Gabriel Rufán, que està segur arribant a la ràdio escoltant-nos, que si ve amb la bufanda de l'Espanyol tindrà un tipus de l'entrevista. Si ve...
lògicament.
Només la bufanda d'esquerra...
Depèn del tarannà.
És que hi ha entrevistes que són diferents, depèn del context, depèn del dia, no? Depèn de la voluntat també del convidat. No?
És així.
Hosti, però, nois, teniu aquesta actitud, avui?
Home, no, jo vinc constructiu.
Ara, menys mal.
Optimista.
Sort del Joan Puigcercós.
Home, per l'amor de Déu.
Que estan més... més...
Hi ha un article al diari El Mundo...
Ah, no, vale, això sí.
Que diu... ara ens ho comentava el Mayol. Hi ha un article al Mundo que diu... Cuidao, no den por vivo al Atlético de Madrid.
Vale. Doncs seria això, sí, sí. Després en parlarem a partir de les 10 amb l'Àgora Esportiva, però de fet no sé de què us estranyeu, perquè aquest Barça està acostumat a això, no?
El Barça està cansat, home.
Però aquest Barça l'hem vist ja perdre moltes vegades i remuntar.
Li falta un bull, són joves, eh? És que això és un equip de molt futur, però calma, és que aquí hi ha una eufòria que semblava que havíem de guanyar tot.
Bueno, és que ahir l'Àgora...
Ahir
va ser mala sort, el Barça que havia guanyat ahir.
A mi la mala lluna me la fa aquest punt de mala sort, de dir, no et surt res, aquests tios et fan gol d'aquella manera, l'expulsió... Si ve el Bayern de Múnich,
tal com va jugar el Bernabéu, i et juga, sí, i ahir te'n fot 3,
dius, mira,
talles, vas cap a casa, dius, mira, i dius el que diu el Joan, és l'equip que tu tens 2 o 3 anys més, sí, endavant.
Va dir, Bukhadin Boskov va dir, futbol és futbol.
Però que
no,
que
és futbol.
Que s'entrebanqui el Cubarsí, que entrebanqui el Simeone,
i que això sigui vermella. La cosa aquella del seu porter...
Tinguem el Rafinha, vull dir, clar, és que va sumant, no?
Ah, sí, això també.
Però bueno, tranquils.
Ja en parlarem a partir de les 10 a l'Àgora Esportiva. Si us voleu quedar, doncs ja ho sabeu.
I si no, res en plairia més, tinc moltes coses a dir, però tenim feina.
Tenim feina, sí. D'entrada hem de parlar de la guerra. La guerra entre els Estats Units i l'Iran, que monopolitza també l'actualitat arreu del món, la guerra, o ara més ben dit, la treva. Un alto al foc fràgil, molt fràgil, això mentre hi ha hagut també més de 180 morts i prop de 900 ferits al Líban, després del pitjor atac d'Israel des del març a diversos punts del país, segons les autoritats libaneses. I Netanyahu, Israel, justifica l'atac perquè Hezbollah no forma part de l'acord d'alto al foc acceptat pels Estats Units, Israel i Iran, tot i que l'Iran considera que el Líban sí que està recollit en aquest pacte. I a tot això, l'administració de Donald Trump, que ha promès atacs més durs si l'Iran no compleix els seus objectius. Anem en directe cap a l'Iran. Tenim amb nosaltres un equip d'enviats especials a Teheran. Sergi Roca, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb l'assistència tècnica de José Antonio Rodríguez, el suport tècnic. Es pot dir que ara mateix el Líban i Hormuz són i marquen la viabilitat d'aquest alto al foc que és fràgil, Sergi?
Sí, sí, sense cap mena de dubte, perquè els dos grans actors, amb el permís de Trump, que són l'Israel i l'Iran, de moment estan respectant no atacar-se mútuament. Això ho tenim, això respecta, de moment. Però amb el Líban i amb Hormuz ja és una altra cosa. És molt important, per mi, el que està passant al Líban, per entendre com funcionen aquests dos poders regionals. Israel vol acabar definitivament amb Hezbollah i ara hi està destinant gran part dels esforços, aprofitant també aquest alto el foc iniciat ahir a l'Iran, però sabem que ho està intentant des de fa poc, des de fa molt ja, vaja, des del 7 d'octubre del 2023, i que ho està intentant infructuosament acabar amb la milícia libanesa xiita, malgrat episodis que tots recordem com els del walkie-talkies, que va passar l'any següent, el 2024. I de l'altra banda, a l'Iran li importa el Líban? Doncs de portes en fora diuen que sí, fan grans escarafalls pel que va passar ahir. Hi ha hagut missatges prou contundents dient que si això continuava, si no respectava aquest alto el foc també pel que fa al Líban, doncs que l'Iran tornaria a reaccionar. Però de moment no ho ha fet. No ho ha fet. I això, doncs, què vol dir? Pot ser que estigui deixant sol Hezbollah, o que no tingui capacitat per respondre, o que no vulgui que tot salti pels aires una altra vegada. Sí. Això són interrogants difícils. Ahir a la plaça de la... Digues.
No, anava a dir que per això és tan delicat, segurament, no, aquest alto el foc, perquè hi ha tants actors, depèn de tantes coses, que toques una peça, es mou l'altra, no saps si l'altra li dona... És molt difícil, no?, que això se pugui mantenir tal com està ara. De fet, bé, tal com està ara tampoc és una treva, perquè, com dèiem, hi ha hagut més de 180 morts i prop de 900 ferits al Líban, no?
No, aquí la gent està més tranquil·la, si es pot dir així, sí, perquè fa més de 24 hores que no cauen bombes de Teheran, portant 40 dies seguits que això és el que estava passant. però en un acte que vam anar ahir d'homenatge a un dels últims assassinats per Israel aquí a Teheran, a la plaça de la Revolució de la capital, doncs hi havia gent que eren els pro-règim, els més fidels que hi ha ara mateix aquí, que són milers, però no deixen de ser una minoria. Doncs a la mínima que els hi preguntàvem alguna cosa, ja ens deien que sí, ens estan, no estan respectant aquesta treva, fins i tot ens estan atacant, no estan sobrevolant. Ahir no va passar això. Sobrevolar potser sí, es va interrompre, van envair l'espai aeri, drons en algun moment potser, però res a veure amb tot el que havia passat. Aquí hi ha molta gent en aquesta concentració d'homenatge, doncs hi havia molta gent que directament deia ataquem ja, una altra vegada, volem la guerra. Altres eren més continguts, ja. Estem preparats, però mireu què estan fent al Líban, ataquem ja. És clar, però insisteixo, és una minoria del país, això que vam veure ahir.
Acabes, també és que com que Donald Trump l'ordre internacional se'l passa per on se'l passa, doncs també entenc la desconfiança de molta gent, no? De dir, escolta, i a més després del tuit que ha fet fa poques hores, que ha dit, nosaltres si no respecta aquest pacte, doncs atacarem fins a tornar a amenaçar, diguéssim, en destruir la civilització, que em sembla, en fi, ja una cosa molt fora de lloc. Jordi, com ho estàs vivint?
Suposo que amb una certa inquietud, com tothom, però per altra banda amb la necessitat d'intentar identificar elements que ens ajudin a entendre què ens passa, no? I hi ha una qüestió que a mi em sembla clau, que té a veure amb com tant Estats Units com, diguem així, Iran, com els diferents actors d'Israel, no tenen cap voluntat d'acabar aquest conflicte. Una altra cosa és què han de fer en cada moment i fins a quin punt tensionen la realitat per intentar aconseguir allò que suposadament es pugui ser venut com una victòria. Però com bé s'apuntava, des del 7 d'octubre del 2023, pels atemptats que hi va haver contra persones i contra Israel, l'escenari en el que hem entrat és l'agreujament d'un conflicte que fa dècades que existeix i que no estem volent resoldre. Bueno, potser nosaltres el que estem aquí sí, però cap dels agents està volent resoldre.
No veus una voluntat real de resoldre
el conflicte. Quan Trump fa els tuits que fa dient que acabarà amb la civilització i tothom s'espanta i al·lucina de que aquest sigui el responsable polític que està al capdavant d'aquest escenari per part del que abans es deia, diguem-ho així, el món occidental, la comunitat internacional, tu dius, clar, què podem resoldre per aquesta via? Re. Israel té molt clar quin és el seu full de ruta, l'ha tingut clar sempre, i els atemptats del 7 d'octubre van ser com el moment que permetia començar a desplegar amb una profunditat que no havien pogut fer abans, perquè això els hi permetia tenir una legitimitat.
Un relat, sí.
Unes accions que anteriorment no podien fer amb aquesta intensitat. Estats Units no és capaç de controlar Israel, no sabem si ho vol fer o no, però no ho pot fer, i per tant, aquí crec que el millor que ens passa és que per part d'Iran i per part dels altres elements en conflicte hi ha una certa consciència de que acabar amb civilitzacions porta a l'extermini del conjunt de les civilitzacions. No és que acabarem amb una civilització, sinó aquí, si algú decideix acabar amb una civilització, acabaran moltes civilitzacions.
Sí, sí.
Si no, ja les hem posat en una situació ja de veritable crisi, perquè hem arribat com a civilització a aquest escenari.
Sergi.
Aquí hi ha la guerra del relat, també, eh? Ahir ens explicaven que des del règim estan començant a insistir, o estan venent, que una frase per destacar que l'Iran ha guanyat poder no només regional, sinó mundial. Diuen que ja s'han convertit en la quarta potència mundial. Estem comptant, eh? Rússia, la Xina, sí. Són aliats, ells no ho reconeixen verdament, però són aliats de l'Iran, evidentment, i els Estats Units, això ja t'ho diuen amb la boca més petita per reconèixer que l'enemic principal són els Estats Units. Aquí ja no inclouen Israel, curiosament. Es posen per davant d'Israel a nivell de potència regional, i ja no dir l'Aràbia Saudita, que és un actor del qual n'estem parlant poc, però que és dels que hi ha moltes informacions bastant contrastades que volien que aquest alto el foc encara no arribés, que volien que es debilités més el seu enemic regional de per se. Aquí hi ha tot el tema d'Hormuz, també, no sé si ara en voleu parlar, però L'Iran jo crec que no té cap intenció real de reobrir-ho tot molt ràpidament, malgrat que era un dels principals punts de l'alto al foc, i que és el que preocupa més en el fons a Donald Trump i a gran part de la comunitat internacional. No té cap pressa per fer-ho a Teheran. Venen dies duríssims de negociacions al Pakistan i és la seva principal fortalesa. Això ho saben ells i ho saben també tots els altres. Hi ha indicadors que diuen que des d'ahir a la matinada estan passant menys vaixells fins i tot que abans de l'alto al foc, que en passaven alguns, El bloqueig mai ha sigut total del tot, perquè alguns sí que els deixen passar. Però, clar, l'acord inclou pagar taxes. Això va en contra de les sancions internacionals a les quals està sotmeses aquest país des de fa tants anys. I les mateixes navilieres, llegia informacions que diuen que no saben què han de fer si s'hi troben, si han de pagar algú que representa que no pot rebre diners per deixar passar vaixells, no? Bé, serà un altre punt de les negociacions molt, molt complexa.
Joan Puigcercós.
Home, jo la primera constatació, per dir-ho d'una forma, perquè ens entengui tothom, tant Putin com Netanyahu es pixen a la cara del senyor Trump. Fan el que volen. És que, perdoneu l'expressió, però és que fan el que volen. És a dir, ahir, quan s'arriba a un acord per un intent de desescalar, de desbloquejar Hormuz, perquè bàsicament és el que fa mal a l'economia i és on tenen enganxat a Trump i on el pressionen, les borses, tots els indicadors fan que Trump aquí trontolli, i Israel continua amb la seva expansió d'alliberar tot el sud del Líban, de minimitzar o reduir o eliminar Hezbollah, i continuen i posen en qüestió tot el que s'està intentant acordar, no? Israel fa el que vol. I, de fet, tot el que hem vist fins ara...
Al Líban tampoc sabem si l'estret d'Hormuz l'obrirà del tot o no.
No, però és que...
Ara el que ha ofert és un mapa perquè els vaixells facin una ruta alternativa per evitar les mines que s'han posat, diguéssim.
Efectivament, però que no li convé als Estats Units ni a Trump és que la tensió continuï si ell vol desbloquejar el tema d'Hormuz. I està
això
clar,
és evident, sí.
L'estratègia d'Israel és pròpia, no respon a cap estratègia conjunta amb Estats Units, ni hi ha subordinació, ni, de fet, sembla que
no
hi ha ni diàleg.
Donald Trump no té un pla que improvisa.
I, de fet, l'altra cosa que suposo que no se'n parla, però és que a dins de l'exèrcit nord-americà va haver-hi una tensió i un caos absolut, perquè els que encara no han depurat, diguéssim, que deuen tenir una visió estratègica amb experiència i que saben el que s'hi estan jugant, no crec que estiguin per la tasca del que està fent la Casa Blanca, no? Tot aquest problema ens dona, en entrada, dos grans guanyadors d'aquest taulell, que són Putin, que ha aconseguit vendre petroli una altra vegada, que li han aixecat sancions, que veu reforçada la seva posició per continuar la guerra de desgast d'Ucraïna.
Que no mirem a Ucraïna, exacte.
I l'altre, curiosament, que està guanyant, malgrat tot, Xina. Xina és la que s'està, com un país, sembla sèrio i tot, que és el que manté una certa coherència internacional, que no entra en el conflicte, tot i el desgast que pot tenir de no tenir subministrament energètic a curt termini, com per està passant, perquè és un gran afectat del tema de l'estret d'Hormuz. Però fixa-t'hi que el gran enemic que Trump durant tots aquests anys ha vendit com l'enemic a batre o a frenar per l'hegemonia mundial, que és Xina, és el que s'està consolidant com el govern seriós internacionalment i responsable, que és dir, on som, no? És dir, fixeu-vos que la política de Trump va absolutament disparatada cap al no-res. A mi em sembla que no sabem què passarà, perquè ni ho sap ni el Trump el que passarà. Trump no pot guanyar això, no ho pot guanyar Iran, tampoc. Però Iran ha descobert l'estret d'Hormuz. I això només, per Trump, només tindria una solució, que militarment és una situació crítica, que és una invasió terrestre per controlar l'estret d'Hormuz, no ho descarteu. Però això sí que és entrar un terreny en el qual Trump, durant anys, ha dit que era el terreny precisament no desitjat, de no intervenir a l'exterior, de fixar-se en la política interior americana. Però si aquest pas es donés, que és la invasió terrestre per controlar l'estret d'Hormuz, entrem en una fase allà que sí que molt dura. I de desgast, Quan algú es parla d'un segon Vietnam, aquí estem, en un segon Vietnam. Per tant, situació crítica, més del que ens pensem.
Mira, sobre la referència a Xina, m'ho has tret de la boca. Simplement anava a dir que el bol de crispetes que s'està menjant Xina no hi cap a la plaça Tiananment.
Va pel segon bol, ja.
D'això, no? L'altra cosa que volia dir és, si per acabar amb Hezbollah has d'acabar amb el Líban, és a dir, la civilització, i si per acabar amb els ayatollahs has d'acabar amb l'Iran, em sembla que el negoci no surt. Per més que Hezbollah sigui un grup terrorista i els ayatollahs siguin uns sonats, però em sembla que no és la solució, no? acabar amb les civilitzacions. I aquí es pot produir una paradoxa quan es parla de... Bueno, quan hagin caigut el règim dels ayatolars i quan hagi caigut el règim de Hezbollah, aleshores la cosa es pacificarà i tal. Hi ha una paradoxa democràtica, que és que l'única manera possiblement de que s'acabi això és quan caiguin els règims democràtics d'Israel i d'Estats Units. És a dir, que la pròpia població dels Estats Units i la pròpia població d'Israel tard o d'hora acudirà a les urnes. I que els propis ciutadans d'Israel i d'Estats Units escollin opcions, ja no dic més pacífiques, però sí menys bel·licistes, no? I particularment en el cas dels Estats Units passa una cosa, que és que pot haver una pinça antiguerra, que és tots el sector demòcrata, etc, etc, bla, 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 que no vol aquesta política de Trump, i un sector maga que, en la línia del que deia el Joan, detesta això, detesta la implicació i vol un aïllament real dels Estats Units i que la invasió terrestre de l'Estret d'Hormuz va en contra d'aquests designis. La suma d'aquests dos blocs, que són antagònics, però tenen una cosa en comú, que és no ens agrada el que està fent Trump, ara les midterms pot fer un primer indici i després doncs, pot fer que passin altres coses.